Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Can You Feel the Love Tonight, cantava Elton John des de la banda sonora del Rei Lleó. Pots sentir l'amor aquesta nit. I segur que sentia molt d'amor. Dalt de l'escenari era la Carulla, Montserrat Carulla, que ens ha deixat. I avui el Freddy Contreras ens proposa començar al cinema tot recordant aquesta gran dama del cinema, de la tele, de la ràdio, del doblatge. Freddy, bon dia.
Bon dia. Sí, és una... No sé, és, vull dir, aquest any ve una mica amanit per aquesta mala sort, no? Ens ha deixat molta gent, també doncs la gent de la cultura també ens va deixant, i Montserrat Carulla, doncs, sap especial greu, eh? Jo realment és una actriu que també he descobert molt... recentment, podem dir, no?
Amb els col·laborats de TV3, potser?
Exacte, jo la recordo al Cor de la Ciutat, em sembla.
Sí, sí.
Un paper molt petit que va fer a Nit i Dia, que per mi és dels millors capítols que té aquesta sèrie de TV3. Barcelona Nit d'Hivern, que també va fer un paper d'una iaia lesbiana.
Ai, sí, boníssim.
Que estava amb l'Assumpció Balaguer, que és la seva parella, no? Una altra persona que ens va deixar l'any passat, em sembla.
I totes dues estaven fantàstiques.
Exacte, era un paper, un caramelet també, no? D'aquests que toquen el cor, toquen fibra, i per això aquesta mort és realment demolidora, no? És una senyora que fins que es va poder veure al teatre, que va fer la iaia...
Feia bolos amb la iaia.
Era imponent, era... quan apareixia a escena... guanyava l'obra, no? Guanyava l'obra, guanyava la pel·lícula, guanyava el que fos. I bé, i a part d'aquest gran talent actoral que tenia, era, a més, una persona molt compromesa amb el país. Ella sempre es presentava com una persona independentista.
Sí, ella, recordo, el recollir el Gaudí honorífic, que es va definir com a actriu catalana independentista.
Exacte, no? És com un... El món em va a la meva contra... Tot i així, jo he sortit aquí i vinc i us ho dic. Era una gran actriu, vull dir, no hi ha paraules. Buscant informació he vist que ha fet un tou de coses, però un tou, i me'n falten un tou de veure-les, no? I poder ara com sempre dic, no? Ara que és un bon moment per recuperar coses, per descobrir-les, doncs ara és un altre moment per tornar a reveure Montserrat Carulla per alguns o redescobrir-la per altres com jo.
La Carulla, que a més, els seus dos fills han seguit les seves passes, la Vicky i el Roger Penya. Tots dos també han seguit l'ofici de la mare, un ofici que no és fàcil.
Exacte, de fet, em sembla que l'obra de la iaia estava escrita pel seu fill i dirigida pel seu fill i la interpretava amb el seu net. Llavors, no, una mica, també quedava tot en família, però es tancava una mica el cercle i era com els hi va, no? Però clar, arribar al nivell de la mare o de l'àvia, en els respectius casos, és complicat.
Creu de Sant Jordi, com dèiem, va recollir també el Gaudí honorífic a tota la seva carrera de gana de les actrius catalanes, una dona compromesa com poques. Descansa en pau, Montserrat Carulla. Avui hem volgut començar amb aquest sentit homenatge i a partir d'aquí has trobat el fil argumental per fer la tria de pel·lícules d'avui de videoteca.
Sí, exacte, no? És una mica el que deia mare. Montserrat Carulla va acabar amb el seu fill i amb el seu net a dalt dels escenaris, no? Fent la professió que s'estimava. I llavors va donar la casualitat que aquesta setmana també va ser l'aniversari del meu pare i també una mica per homenatjar, no? Entre cometes, aquest homenatge...
Els progenitors, no?
Exacte, que jo puc fer des d'aquí. Doncs he buscat una tria de pel·lícules on la relació pare-fill-filla és el motor de la pel·lícula i és una part essencial d'aquesta. I per tant, doncs, us proposo una tria on el pare és una figura molt important a la pel·lícula.
Amb quina comencem?
Comencem a En busca de la felicitat.
Chris Garner hacía todo lo posible por su familia.
No lo necesitamos, Chris, no hace falta.
Pero todo lo posible no era suficiente.
Amigo, tengo dos preguntas para usted. ¿Qué es lo que hace y cómo lo hace?
Soy agente de bolsa.
¿Agente de bolsa? Oh.
Oiga, le presto mi coche para el fin de semana, pero lo necesito aquí el lunes.
Pague el aparcamiento.
Necesito el alquiler, no puedo esperar más. Tiene que largarse mañana por la mañana.
Aún recuerdo aquel momento. Solo quedaban $21 en mi cuenta del banco. Era mi última oportunidad de llegar a algo.
Tienes que confiar en mí, ¿vale?
Ya confío en ti.
Conseguiré un trabajo mejor.
A ver si le encuentro una solicitud para nuestro meritoriaje.
No había sueldo, pero era un camino hacia otro lugar.
Mamá se marchó por mí.
Mamá se marchó por mamá. Y tú no tuviste nada que ver en eso.
¡Papá! ¿Dónde vamos?
No lo sé.
El año pasado tuvimos un aspirante que obtuvo un 9 en el examen escrito y no fue elegido. No es un examen decisivo.
No nos abandonará todavía.
Jay dice que está muy decidido.
¿A dónde va? ¡Vaya al hospital!
¡Tengo que ir a trabajar!
Aquí hay un tío que llegará a ser alguien.
Esto es imposible.
Yo puedo hacerlo.
No podrá, nadie puede.
En busca de la felicitat ens transporta a l'anterior gran crisi, any 2007, amb Will Smith de protagonista, de pare.
A la pel·lícula, com bé dius, es va estrenar abans de la crisi, és del 2006. I jo aquesta pel·lícula la definiria com el gran llibre d'autoajuda, en un format pel·lícula, no? Podem dir, com dius tu, surt el Will Smith, que fa de pare, i el seu fill a la vida real, el Jaden Smith, també fa de fill a la ficció. En aquell moment el nen devia tenir, jo li calculo 6 o 7 anys, no gaire més. I la història va de que un pare, de totes les formes possibles, no? Ell sempre s'havia dedicat a ser un venedor de... Em sembla que era d'una màquina que feia una mena de radiografies. Doncs s'havia dedicat a això i al final el que ha de fer és trobar la forma de sortir endavant i mantenir el seu fill. No?
La mare els deixa,
la mare els deixa,
surt,
com sentim,
mama s'hi ha ido.
Exacte, I bé, doncs la pel·lícula és això, no? És aquest seguit d'aventures, podem dir, o més aviat desventures, que té el Will Smith com a pare i que es busca la vida per, ja sí, per dormir a qualsevol lloc, perquè em sembla que arriben a dormir a llocs una mica que dius, bueno, que fan feredat, o de com també es pot guanyar la vida, no? Ell també, des dels inicis, el veus que fa unes pràctiques i ja ho sentia amb el tràiler, no? Ostres, poder no arribes en lloc, però tu segueix endavant, no? I és el que deia abans del llibre d'autoajuda, és aquest no et rendeixis, si tens una ment positiva, tot anirà bé, no? Una mica... Bé, és entrar-hi, no?, a la pel·lícula, i crec que si només es quedés en això, en aquesta autoajuda que dic, la pel·lícula seria... no tindria tant renom, podem dir, o no seria tan famosa com és, sinó que també la respalda molt aquestes dues interpretacions, tant de pare i fill, tant a la ficció com a la vida real. És el que dic, no? Si acceptes una mica aquest llenguatge i aquest missatge de tot anirà bé, tot és bonic, si t'hi esforces, i encara que ho passis molt malament, al final tot...
doncs, hi ha recompensa, no?
Exacte, hi ha recompensa. Si tu hi pots arribar a entrar, és una pel·lícula que sí, que està molt bé i que potser alguna llàgrima cau, també. S'ha dit, no?, que la relació aquí, doncs, pare i fill, també és realment important, realment estreta, i és una de les dures que hi ha aquí a la llista.
Un altre pare protagonista, la següent proposta.
És La carretera.
Han declarado el estado de emergencia.
¿Qué ocurre?
No lo sé.
No hay modo de contenerlo.
El descenso repentino de las temperaturas. Lo que ven está sucediendo ahora.
¿Cuánta gente crees que queda viva?
En todo el mundo, no mucha. Ten un regalo.
Tiene burbujas.
No sobreviviremos otro invierno aquí.
Tenemos que seguir moviéndonos hacia el sur, hacia la costa.
Parece hambriento. ¿Por qué no subís al camión?
Si vuelves a mirarlo, te pego un tiro en la cabeza.
Me parece que no has matado a nadie en tu vida.
Al final nos atraparán. Al final nos atraparán y nos matarán.
Todo depende de si llegamos a la costa. Te dije que haría lo que hiciera falta.
¿Cómo qué?
Mataré a cualquiera que te toque porque ese es mi trabajo. Así solía ser cuando veíamos el sol.
¡Vamos!
¿Vamos a morir?
No abandonaremos. Sobreviviremos a esto.
Sobreviuran o no? Aquesta és la pregunta. Aquí el pare, el protagonista, és Viggo Mortensen.
Sí, crec que hi ha moltes pel·lícules, no? A veure, primer, la història és un món post-apocalíptic, no? Hi ha hagut un... no sé si la pel·lícula s'arriba a explicar o no, però hi ha hagut algo que ha fet que el món se n'és en orris i que els pocs supervivents que quedessin, doncs, la llei del més fort i de selecció natural, no? Si no estàs disposat a fer certes coses, no sobreviuràs en aquest món, perquè la gent també, s'ha tornat com un animal, podem dir. És una novel·la, és una versió d'una novel·la de Cormac McCarthy. També és un novel·lista que les seves pel·lícules són molt fosques, també, les seves novel·les, vull dir. I aquí, com deies, no?, hi ha un senyor que és Viggo Mortensen i que també té un fill, i per tant la història és d'aquesta, de com aquest pare i aquest fill han de sobreviure en aquest món tenint en compte que el fill és una persona de jove edat, és innocent, no entén moltes de les coses que estan passant ni per què la gent fa aquestes coses, i és una mica com el pare l'embolcalla, no? Metafòricament, i l'intenta protegir sense que vegi que el protegeix, perquè el pare ha de fer coses també d'una moralitat dubtosa per protegir-lo, i que intentar-li explicar per què està passant tot, també què va passar amb la mare, que em sembla que ara també no ho acabo de recordar, perquè la pel·lícula fa temps que la vaig veure, però també és una mica un misteri, és algo que van arrossegant tota la pel·lícula.
Mentre viatgen, no?
Exacte. Llavors això, no? És la caminata d'aquest pare i d'aquest fill, que ho passen realment molt malament. Crec que, és com deia, no? Hi ha moltes pel·lícules distòpiques d'aquestes de la fi del món, o societats que s'han anat també a Norris, però que es tracti amb tanta, no sé com ho diria, sensibilitat en cert punt, però amb tanta cruesa i tanta duresa per un altre, jo no en recordo gaires, no? Poder el libro d'ell, també recordo que també és un tarannà molt semblant, però aquella es basava més també en una cosa més violenta, no? També hi havia un transfons religiós, i aquesta és més senzilla, no? És un amor pare-fill i de com han de subsistir els dos, doncs això, en un món complicat.
Tens altres idees?
Sí, la següent és Billy Elliot.
Déjalo ya, Billy.
A mamá le gustaba.
No te quedes ahí parado, Elliot.
¡Billy! ¡Golpéame!
La vergüenza para estos guantes, para tu padre y la tradición de este gimnasio.
Siete y ocho, y uno y dos y tres y cuatro y cinco, botas fuera. Siete y ocho, ¿qué número calzas?
Nada, siete más.
Brazos en pinta. Uno, dos, tres, uno, dos.
Es que... me siento como un marica.
Pues no te comportes como tal, 50 veces.
Aquest pare de Billy Elliot és molt diferent als dos pares anteriors, tot i que al final s'estova. Però és un pare dur, violent.
Sí, exacte, no? A veure, és... poca gent crec que no conegui la pel·lícula Billy Elliot, però explicarem la història. És un pare, no?, i un nen que també em sembla que no hi ha mare, en aquest cas.
No, no hi ha mare, hi ha àvia. A la casa hi ha àvia.
Veiem que una mica les pautes d'aquestes pel·lícules les anem desentrellant, no? Doncs això, és un pare i un fill, on té dècada dels 80, un poble miner, o que allà el negoci és la mineria, i el pare doncs treballa allà i està en constant vagues, no? Tenim aquest context de vagues, precarietat també salarial, de vida, i de mentre també tenim el Billy Elliot, que és el seu pare vol que faci boxa, i ell sí que es veu que té certs dots, però no de boxa, no? I al final descobreix una classe de dansa, de ballet, em sembla que era, i que és on ell realment brilla. I llavors és la història de com aquest nen li amaga el seu pare, que no vol fer boxa i que vol fer ballet. Crec que la pel·lícula es va estrenar als 2000, i crec que és un tema que encara segueix molt present, no? A la societat és... per dir-ho d'una manera, els esports els tenim classificats de nens-nenes, per dir-ho mal dit i fàcil, i aquesta pel·lícula era això, no? Entrava molt en aquest tema i en què volia dir que un esport era de nens-nenes, o que alguna disciplina, o que qualsevol cosa, ja en general, ja sigui de vestir, ja sigui una pel·lícula, una sèrie, doncs sí, de nens, nenes, no? I crec que aquesta també és una lluita que encara s'ha de seguir aquí, al peu del canó, i sobretot una mica de l'educació, no? Al final el pare deies que s'estovava, crec que també aquí hi ha una reeducació del pare, hi ha un...
Del pare i del germà gran.
Exacte.
Que era igual de dur de pelar.
No recordava el personatge del germà, és que clar, són pel·lícules que em van
venir... Que has vist.
Sí, exacte, però que tinc un bon record. I bé, no, una mica és això, no? Aquesta reeducació ja... Jo crec que l'educació ha de venir des d'un principi, no? Des de que som molt petitons, però mai és tard per reeducar-nos i descobrir coses noves i descobrir bueno, certes veritats i certes idees que farien un bé a aquesta societat, no? I per tant, és una pel·lícula també molt per pensar-hi i crec que també per posar a les aules. Si algun profe ens escolta, per posar a les aules, crec que també seria molt interessant.
I tant. I una última pel·li?
Buscando Nemo.
De los ganadores del premio de la Academia y creadores de Toy Story, ahora, Dory, lo repetiremos una vez más. Tu memoria no es muy buena.
Sí, olvido todo.
Lo sé.
Se me olvida... todito.
Así es.
Pero todo.
Dory, aquí. Escúchame. Hay que pedir indicaciones.
Ajá, indicaciones.
Pero debe ser discreta.
Discreta.
Los peces de por aquí son asustadizos.
Así son.
¿Sí? ¿Entiendes?
Ajá.
¿Segura?
Sí.
Ya olvidaste todo, ¿no?
Sí. Nada en mi memoria.
Què podem dir de Buscando Nemo? Va popularitzar els peixos pallassos.
Clar, això ja passa. De fet, recordo que quan es va estrenar el Club de la Lucha, la gent també es va començar a quedar i es va començar a hostiar així, de forma clandestina, però bueno, això és un altre tema. Buscando Nemo, com has dit tu, què podem dir, 2003, Pixar, quasi mai falla, i aquí doncs ens porta la història d'un peix pallasso, bueno, i de la seva família, no? Que no sé com... Bueno, anava a dir bueno, peixa, però clar, no existeix. I que tenen un accident i un tauró o no sé què era, se'ls menja tant a ella com a tots els fillets, menys un ou. I d'aquí surt el Nemo, no? Que té aquesta aleta atrofiada i això. I per circumstàncies de la vida, doncs el Nemo acaba a l'altre cantó del mar o de l'oceà i és com aquest pare l'ha d'anar a buscar amb l'ajuda de la gran Dory, aquest peix que se... perdia la memòria i com al principi també el pare teixeix una amistat que al principi no vol però després es fa més forta amb aquest peix que perd la memòria, amb la Dory i després de com es fa tot un periple per trobar el seu fill, no? És una pel·lícula d'animació que sempre m'agrada també portar una mica d'animació i així pels més petits de la casa i com pels grans, no? Perquè aquesta pel·lícula al final la podíem veure tots i era magnífica i de fet em sembla que va guanyar l'Òscar a millor pel·lícula d'animació i en tenia diversos també de nominacions i per tant és una pel·lícula que jo vaig veure al cine, em sembla que vaig plorar al cine i també hi tinc molt bon record, tot i, bueno, doncs això, aquesta plorera inicial.
I aguanta bé el pas del temps,
sí,
continua sent una molt bona pel·lícula.
Sí, crec que Pixar ja tenia un nivell d'animació molt gran des de Toy Story, que va ser el 96 i les històries aguanten realment molt, molt, molt bé.
Aquestes són les propostes d'avui, Freddy Contreras. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
A vosaltres, la setmana que ve.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem el tercer i darrer repàs a l'actualitat del Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Es prepara la urbanització d'una nova plaça a l'entorn del nou consultori mèdic de Moja. En la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olèrdola, convocada per dilluns al vespre, es preveu aprovar l'adjudicació del contracte per redactar el projecte d'urbanització de la plaça pública que quedarà davant el nou consultori mèdic de Moja. El projecte haurà de definir urbanísticament l'espai resultant entre davant del nou consultori mèdic, que ara està en avançada fase de construcció al carrer Sindicat i l'avinguda La Carrerada. A més de definir les obres d'urbanització necessàries per unificar l'espai que queda davant del centre cívic La Xarxa, amb el que quedarà davant del nou equipament mèdic, el projecte també haurà d'incloure les condicions de l'enderrocament de l'edificació de l'espai municipal que ocupa l'actual consultori. Un cop redactat el projecte, les obres es preveuen realitzar durant el primer semestre del 2021. Salven una família de Calafell que s'havia intoxicat per un braser. Una família de Calafell ha estat salvada in extremis aquest dimecres a la nit al seu domicili del carrer de la Cúspida. Els bombers rebien un avís a 10 minuts de les 11 de la nit que els habitants d'una casa es trobaven malament i quan van arribar van comprovar que presentaven una intoxicació important que podia haver estat causada per la mala combustió d'un braser. El sistema d'emergències mèdiques va atendre una dona i dos nens al lloc dels fets i després els va traslladar a l'Hospital del Vendrell on van ingressar en estat menys greu. 10 vins catalans triomfen al concurs alemany de vins ecològics, entre ells 6 penedesencs. La 12a edició de BioWein Prize, el concurs alemany per excel·lència que valora només vins ecològics, ha fet públics els seus resultats de tardor i 10 vins catalans han obtingut medalla. La més top és pel cava penedesenc Signus Sador Brut Nature del celler U+Ofantrés. Han obtingut medalla d'or els penedesencs Anna Eco de Codorniu i Julià Navinés Semisec U+Ofantrés, a més del Blanc de Noirs 2019 i l'Elga 2018 de Biopaumarà. Les plates catalanes han estat per Abadia Eco 2019 i Castell Chardonnay de Raïmat i 2 penedesencs més. Ànima Nua Corbiu Negra 2019 de Cellers Domenys i U+Ofantrés Signature Organic U+Ofantrés. Finalment, el jurat alemany ha considerat que es mereixia una medalla de bronze Ànima Nua Corbiu Blanc 2019 de Cellers Domenys. Es presenta un llibre i una exposició sobre la invisibilitat que han patit les dones rurals entre els segles XIX i XX. Un llibre i una exposició que es pot visitar fins al proper 21 de desembre a la Casa de Cultura Mascatarro de Santa Margarida i els Monjos relata el constant procés d'invisibilitat que han patit les dones del món rural durant els segles XIX i XX. El llibre es va presentar telemàticament en un acte que va conduir Josep Colomer, un dels autors del treball en el que han col·laborat diversos escriptors. Colomer va recordar que el sistema econòmic liberal implantat durant el segle XIX va establir que només treballava el membre de la família que cobrava un salari i que, com moltes dones ho feien al camp duent a terme tota mena de tasques, no cobraven, van començar a quedar arraconades del relat.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui acabem amb una entrevista de 5 estrelles a una gran professional. Abans us direm uns quants noms de sèries i de programes que de ben segur us sonen. Les de l'hoquei, Cites, Polseres Vermelles o Chester. Segur que ja comenceu a lligar caps. Sí, la nostra convidada és la Marta Païssa, directora del programa El Foraster. En parlem des de Domenys Ràdio. Bon dia, Laia.
Marta Païssa, molt bon dia. Benvinguda. Com estem?
Molt bé, Laia. Molt bé, gràcies. Amb aquesta cosa que ens ha tocat viure, aquí una miqueta mig confinats, mig no, Però, bueno, la veritat és que no ens podem queixar, estem tots bé, és a dir, que s'ha de veure positiu. Sí,
molt
sí.
Bé, me n'alegro molt, m'alegro de sentir-te. I, bé, avui, primer de tot, el que doncs, tinc moltes ganes de preguntar-te, Marta, és com... En què consisteix una mica la teva feina, més que res perquè ara mateix doncs, estàs dirigint El Foraster, has tingut contacte amb doncs, personatges que veiem molt a la televisió. Explica'ns com és la teva feina i en què consisteix, televisió, sèries, pel·lícules, explica'ns.
Bueno, la meva feina és una miqueta directora de televisió, bueno, una miqueta no, totalment, directora de televisió. I bueno, el meu perfil és una miqueta diferent perquè tant faig televisió d'entreteniment o programes de televisió, formats més televisius com El Foraster o El Chester, el programa del Risto Mejide, com que faig sèries de televisió també, he fet Polseres Vermelles, sèries de ficció, no? Polseres Vermelles, Cites, he fet també Les de l'Hoquei, és l'última que he fet, que es va estrenar a principis d'aquest any, no? I una mica la meva feina, doncs, és, al final, sigui el format que sigui, sigui així més d'entreteniment o sigui més de ficció, al final és dirigir tots els elements que hi ha dintre d'un format televisiu, tots els elements, des dels actors, les persones que es posen davant de les càmeres, doncs des del principi, des de la preparació fins al final de tot. I amb això també entra doncs, la música, el muntatge, totes les coses que fan que al final l'espectador que s'ho mira senti alguna cosa, no? Al final, quan tu estàs mirant un programa de televisió, esperes sentir alguna cosa, o riure, o plorar, o emocionar-te, o viure alguna cosa, no? Doncs una miqueta és posar-li tots els ingredients perquè això passi, no? Uh-huh. I aquesta és la meva feina, una miqueta. Ara mateix amb El Foraster, que clar, com que acabem d'estrenar aquest dilluns, i la veritat és que a tope, ara mateix amb El Foraster, sí, sí.
Treballat amb productes que hem vist a televisió i que la gent se les ha fet molt seves, com per exemple les de l'hoquei, Cites, Polseres Vermelles, però programes també com Chester o El Foraster. Són projectes que et venen a buscar o ets tu que vas a buscar-los, Marta?
No, són projectes que em venen a buscar. O sigui... A veure, al final el sector audiovisual de Catalunya és el que és. Hi ha moltíssima gent que hi treballa, però també és el que et deia abans, que porto molts anys treballant aquí, i llavors hi ha moltíssima gent que em coneix. Mm. De la mateixa manera que jo vaig començar quan tenia 22 anys, tinc 50, clar, són molts anys, doncs una miqueta aquells que teníem 22 anys quan vam començar, ara en tenim 50 i tots anem pujant de càrrec, d'alguna manera. Aquelles persones que començaven amb tu, d'auxiliars de direcció o d'auxiliars de producció, el que sigui, doncs ara ja no són auxiliars de direcció, sinó que són directors, i els que eren auxiliars de producció són productors. És a dir, que hem anat creixent una miqueta tots, no? Llavors, a mi bàsicament és això, em venen a buscar. També és veritat que, bueno, que hi ha una sèrie de productores, jo soc freelance, no? Jo treballo per projectes, jo no treballo directament a TV3, no? Treballo per projectes, llavors doncs, quan necessiten un perfil similar al meu, doncs em truquen. Hi ha moltes vegades que es dedica no, perquè estàs treballant amb altres coses i sempre renunciar a un projecte sempre fa una miqueta de mal, no? Però la veritat és que... és que totes les feines que he tingut hi he estat molt a gust, i també és una feina que si no estàs molt a gust, en poc s'acaba. Tampoc són temporades molt llargues, no? O sigui que... Però, bueno, en general ja et dic, tothom que m'he trobat pel camí ha sigut molt... Tots els projectes que m'he trobat he estat molt a gust i he trobat gent fantàstica, o sigui que... Que bé, sí, sí, però és això, em venen a buscar, bàsicament.
Molt
sí.
Bé. Parlem ara i obrim la porta al Foraster, Marta. Explica'ns quin és el secret d'aquest programa que porta ja bastantes temporades en antena i que la gent, doncs, és un programa que ens encanta. Quin és el secret?
Sí, sí, realment el Foraster és un programa etern, no? Penso que mentre hi hagi pobles a Catalunya hi haurà programa, no? Realment ens sorprèn a nosaltres mateixos el gran èxit que és que l'estrena, no? Jo he de dir que abans de ser directora del Foraster era superespectadora del Foraster, o sigui, reconec que a mi m'agradava molt el programa ja, que a més quan era, pues, no sé, avui dimecres és ja Foraster, jo estava pendent, dels programes que més em mirava, no? I lògicament, quan em van trucar per dirigir-lo, doncs vaig estar molt contenta, no? Va fer molta il·lusió poder-ho quadrar, no? A veure, jo crec que el gran èxit d'aquest programa penso que és un programa molt de veritat. O sigui, el Foraster és un programa que tal qual es veu, tal qual és el que nosaltres trobem. O sigui, nosaltres no podem inventar res en el Foraster. El Foraster és un programa que es nodreix de les històries que ens regala la gent, que a mi de veritat que m'emociona de vegades les històries que ens expliquen. El Quim és una persona superempàtica, ja el coneixeu, és tal qual, no amaga res. El Quim és una persona honesta, divertida, empàtica i que, ostres, la gent ja el reconeix com una part d'ells mateixos, no? I es posen al seu costat i de vegades ens expliquen històries que dic, que fort que aquesta persona ens estigui explicant això, o que s'emocioni explicant-li aquesta cosa al Quim, o que rigui amb el Quim tot el que està traient. És com que s'obliden una miqueta que tenen càmeres davant, no? Hi ha una connexió molt especial amb el Quim i la gent que trobem. Aleshores, el Foraster és un programa que si no hi hagués, si la gent no ens obrís les portes de casa seva i moltes vegades del seu cor com ens l'obre, no existiria. O sigui, nosaltres no podem posar-li en la boca de la gent, digue'ns això, és que no, és que és tal qual el que veieu, no? I jo crec que aquesta veritat és el que fa que t'enganxi. Després també hi ha una part, evidentment, de que, bueno, que tens molt d'humor. Intentem, almenys, tenir molt d'humor. Sempre hi ha alguna persona que t'explica alguna història que és més emotiva. És una mica un carrusel de sensacions que fa que, una mica el que et deia abans, no? Que ho gaudeixis, que com a espectador esperes coses. I jo crec que les coses que esperes, més o menys en el Foraster, les pots trobar. És un programa relaxat, que no és exigent per l'espectador, vull dir que és deixar-se portar una miqueta. I aquest deixar-se portar amb aquesta veritat, jo crec que és una combinació que, bueno, que a més, és molt transversal, no? O sigui, que surten des de nens petits a persones grans i això també fa que ens vegi des dels nens petits a les persones grans, efectivament, perquè és molt difícil trobar un format tan transversal, no? El de l'hoquei és un format molt encarat als adolescents, a gent més jove, no? Sí. És més difícil enganxar la franja d'edat dels més grans, no? I en canvi el Foraster ens feliciten des dels nens de 5 anys a les persones de 80 o de 90 anys, i això la veritat és que és molt gratificant, sí.
Em comentaves abans de començar l'entrevista, que és una dada que m'ha deixat al·lucinada perduda, que és que el programa, o sigui, cada programa que nosaltres veiem, en aquest cas aquesta temporada els dilluns, us costa 6 setmanes de fer.
Sí.
6 setmanes. Sí, sí. Explica'ns quina és tota aquesta feina, perquè nosaltres els dilluns ens asseiem al sofà i posem la tele i puguem veure el Foraster.
Bueno, clar, sí, a darrere de cada Foraster hi ha moltíssima feina d'un equipàs que és espectacular, o sigui, espectacular de bona gent i de bons professionals, la veritat. Sí, clar, fins i tot seria més, de 6 setmanes, perquè, clar, d'entrada has d'escollir els pobles, que això és una feina que faig abans de començar la temporada, de fer una cerca de pobles per, bueno, una miqueta per distribució de territoris. O sigui, a mi m'agrada, hi havia moltes comarques que no estaven fetes, que jo vaig arribar en el Foraster i vaig dir, no pot ser, per exemple, el Penedès no s'havia fet, ni l'Alt ni el Baix Penedès, i era una cosa que no podia suportar, que no s'hagués fet. Per això vam fer el Pax del Penedès la temporada passada, i aquesta temporada també farem un parell de Penedès, un de l'Alt i un del Baix, així els tindrem coberts, no?
Molt bé.
I, bueno, primer hi ha una recerca per pobles, també a veure quins pobles els interessa que hi anem, no? Que això també, òbviament, els pobles també poden dir que no, però en general ens estan obrint les portes, nosaltres els estem agraïdíssims, perquè ara més que mai al final és rebre un equip que ve de fora, no? I els estem agraïdíssims que hi hagi tants pobles, encara que estan disposats a que hi anem, no? Llavors, des de la recerca dels pobles, hi va una persona a conèixer a la gent del poble una mica, i a partir de llavors hi anem tot l'equip de rodatge, que som 9 persones, que anem al poble a rodar, que estem 3 dies rodant, i després anem a fer el monòleg, 2 setmanes més tard anem a fer el monòleg, 2 setmanes després de la gravació, i 3 setmanes després de que ja tenim el monòleg i la gravació del poble és quan acabem el muntatge del programa, és a dir, que estem més o menys unes 3 setmanes de gravació entre que hi anem i tornem amb el tema de monòleg, unes 3 setmanes gravant el poble, diguéssim, i 3 setmanes amb el muntatge del programa, sí, sí. Més o menys Són 6 setmanes la, tot el que és una, un poble foraster. Sí, sí, és, és una... És una feina.
Ja, no, no, sí, 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 és claríssim. La primera setmana que esteu al poble comentes que després en passen dues, abans no aneu a fer el monòleg. Durant aquestes dues setmanes, què és el que passa?
Bueno, durant aquestes dues setmanes és una mica... la meva feina com a directora al final és decidir el contingut dels programes, no? O sigui, clar, nosaltres quan anem als pobles gravem a moltíssima gent. Afortunadament hi ha moltíssima gent que ens obre les seves portes i podem entrevistar a molta gent, no? Parlem amb molta gent. Aleshores, clar, no tothom pot entrar desgraciadament en els programes perquè tenen una durada de 50 minuts i nosaltres marxem dels pobles amb molt de material. Aleshores, en aquestes dues setmanes el que faig és decidir quines persones estaran dintre del programa. No és que siguin millors o siguin pitjors, és simplement una qüestió de decidir els ingredients que et deia abans, que passaran per aquell programa. També hi ha moltes vegades que ja no és una qüestió de que funcioni per aquell programa, sinó que per dir-te alguna cosa, no ho sé, per posar-te un exemple, has fet un pastor en el poble anterior i ara... tornar a fer un pastor que sigui molt semblant, doncs ja intentes buscar perfils una miqueta diferents, que és difícil perquè el foraster ha fet ja 80 programes. Trobar perfils diferents, evidentment, costa, eh? Però, bueno, evidentment hi ha una sèrie de coses en els pobles que sempre són una mica semblants i llavors, doncs, bueno, intentem anar a coses una mica diferents, una mica peculiars, una mica que et sorprenguin, no? Aleshores, en aquest temps jo decideixo... quines persones acabaran anant a la muntatge i sobre aquelles persones que he decidit que entraran s'escriu el monòleg i que en això estem al Quim, està el Quim Malferrer, està el Ferran Aixalà, està també el Guillem Estadella, Josep Maria Bunyol i l'Oriol Esteve i jo, i estem escrivint i bueno, i al cap de dues setmanes el Quim s'aprèn el monòleg i el fa. Mm-hmm. El fa amb la naturalitat que té, que és espectacular, la veritat. Sí, ahir mateix a la nit em vam fer un a Vallfogona del Ripollès, que serà l'últim que s'emet en aquesta tanda d'emissió i, bueno, fantàstic. La veritat és que el moment del monòleg és una meravella, perquè bueno, nosaltres, quan estem al poble, convivim amb ells, ens coneixem i tenim molt de contacte, i el moment que fas el monòleg, la gent veu primer es passa una miqueta com una pel·lícula del que hem gravat, perquè tots vegin el que hem gravat, del que hem parlat amb la gent, els planos que ha fet el Toni Uchou, que és el realitzador aquests tan macos de tots els paisatges, del poble i això, i després és quan el Quim fa el monòleg. I la veritat que és un moment molt especial, molt catàrtic, que la gent el gaudeix moltíssim i que nosaltres el gaudim cada vegada, per molts forasters que portem. És per nosaltres el dia del monòleg, que és un dia molt, molt, molt especial, la veritat. Mm-hmm.
Sí, de fet, veient els programes, traieu el millor, eh? Una cara molt maca de cada població de Catalunya. Marta, jo et volia preguntar, has dit ara el tema dels guionistes, has dit noms vinculats a la comarca del Baix Penedès. No sé si això, com el Guillem, el Ferran, tu,
sí.
No sé si això és casualitat o ajuda també a que hi hagi un bon treball en equip.
Home, la veritat és que ens ho passem molt bé. Ha sigut casualitat absolutament. O sigui, jo el Ferran sí que, quan vaig arribar en el foraster, el Ferran ja hi era, i a més el Ferran, com a showman que és també, i actor, també ve amb nosaltres a monòleg i és el que anima el públic d'alguna manera, és l'animador de públic, li diem, i és una meravella treballar amb el Ferran. I després amb el Guillem ha sigut el fitxatge d'aquesta temporada,
sí.
Com a guionista, i molt bé, la veritat, sí, sí, de Cunit, i tant, sí, sí, tenim aquí el Ferran que viu a la Bisbal i el Guillem que és de Cunit, i tant, sí, sí, no, molt bon rotllo. Però nosaltres tenim bon rotllo, la veritat és que amb tota la gent, nosaltres tenim gent de molts llocs i la veritat és que treballem amb tots molt a gust, sí, sí, sí.
Clar, aquest any, l'any 2020, passarà la història segurament per aquesta pandèmia mundial que ens ha tocat viure. Quines dificultats us heu trobat a l'hora de poder gravar els programes amb la pandèmia pel mig?
Bueno, una miqueta nosaltres ens hem trobat les mateixes dificultats que s'ha trobat
tothom. Tothom, vull dir, fins i tot tu, no? O sigui, ens hem anat adaptant a totes les coses que ens hem anat trobant sense saber-ne massa, assessorant-nos de la manera que hem anat podent i també siguent una miqueta intuïtiu, perquè al final hi ha una part també de sentit comú, no? De les coses que pots fer i de les que no pots fer. I ens hem anat adaptant sobre la marxa a totes les coses que ens hem trobat. Començant perquè, o sigui, de fet, nosaltres aquesta temporada l'havíem d'arrencar la setmana que ens van confinar, la primera setmana de confinament. Nosaltres havíem d'anar a Perafita a fer el poble que s'emetrà aquest dilluns de la setmana vinent, el dilluns que ve és Perafita. Aquest poble l'havíem de fer la primera setmana del confinament total, el mes de març, no? Bueno, clar, com tothom pensàvem que ens tancarien un parell de setmanes i allò es va anar allargant, llavors doncs, jo li vaig dir al Quim, mira Quim, em penso que com que havíem de fer un programa especial, li vaig dir, doncs, per què no fem un especial del confinament? Llavors aquest programa de l'especial del confinament el vam gravar des de maig, tots des de casa nostra, el Quim des de casa seva, jo des de casa meva, vam parlar amb gent que havíem conegut en aquestes últimes temporades, com havíem viscut la pandèmia, i aquest programa s'emetrà la setmana de la Marató, em penso que és el 14 de desembre, el dilluns 14 de desembre, com que és la setmana de la Marató i està dedicada a la Covid, doncs també hi haurà aquest especial del Foraster. Doncs des d'aquest moment que ja vam fer un programa molt diferent a tots els que havíem fet fins ara, a partir de llavors vam sortir al carrer i ens vam anar adaptant a les coses que ens anaven dient. Ara és obligatòria la mascareta, doncs portem la mascareta. Ara no cal, ara no cal. Ara els monòlegs han de ser sempre amb mascareta, doncs sempre amb mascareta. Ens hem anat adaptant. La veritat és que és el que et deia. Hem tingut molta sort perquè tot i així hem pogut seguir treballant, que això també va ser una cosa que vam parlar amb el Quim. Sí, de dir, malgrat el moment que estem passant, hem de poder seguir fent televisió d'entreteniment i hem de poder seguir fent el Foraster, i si cal que el Foraster també es converteixi en un retrat del que ens està passant, doncs que es converteixi. La veritat és que, bueno, el dilluns amb l'acollida que va tenir l'Estany, que hi era un programa on anàvem tots amb mascareta i veure que la reacció del públic és igualment tan bona, poca gent va comentar ai, que raro que se'n fa veure's amb mascareta, no? O sigui, ja estem tan acostumats també a veure'ns tots amb mascareta que bueno, la veritat és que la gent jo crec que es va seguir emocionant tot i que tinguem mitja cara tapada, no? I bueno, i així ho hem anat fent i a l'equip, doncs, clar, nosaltres som una bombolla, que som 9 persones que ens movem pels pobles i que lògicament nosaltres no anem a hotels, en general anem a pobles petits que estem dintre d'un turisme rural, que estem tots allà convisquent, és la nostra bombolla de treball, no? La nostra bombolla laboral, i també passem molts controls, o sigui, abans d'anar a cada poble ens fan un test i sabem si són positius o negatius. De moment no hem tingut cap positiu a l'equip. Però, evidentment, també l'equip ens han fet molts tests, ens en fan constantment per saber que estem bé. Sí, sí.
Molt bé. Marta, m'agradaria preguntar-te també què en penses de, per exemple, quan posem Televisió Espanyola, trobem programes com El Paisano, que en aquest cas és una rèplica del Foraster. Què en penses d'aquesta rèplica que podem veure a TVU?
La veritat és que El Paisano és un... O sigui, jo conec moltíssim a tot l'equip del Paisano perquè El Paisano es fa des de la mateixa productora, des de Brutal Media. Brutal té els drets d'aquest format, que és danès, de la televisió danesa, que aquí es va adaptar bastant, per fer el Foraster és una mica diferent. I a partir d'aquí, doncs, Brutal Media també fa El Paisano. De fet, hi ha algunes persones que potser estan fent els dos programes alhora perquè no han d'estar al 100% amb un i a l'altre. És a dir, que jo conec molt a tota l'equip, no? del Paisano. Sí, treballen superbé i bueno, el tema és que, clar, El Paisano ha sigut un format que ha anat canviant de presentador, no? Van començar amb Pablo Chapela, l'Edu Soto, la Eva H, ha passat també el Jorge Cadaval i ara està el Leo Harlem, no? Doncs a mi la veritat és que també m'agrada molt. O sigui, hi ha una part que no et negaré, que l'empatia que té el Quim és molt difícil de trobar, perquè el Quim, a més, ho té des del primer programa, ja no es tracta de que porti molts programes. Jo crec que tots recordem el primer que es va estrenar. Jo recordo que em vaig seure davant de la tele i vaig dir, buah, quin programa més maco, la veritat, i que bé el Quim Masferrer. I a mi em va passar així, i jo crec que, bueno, aquesta superempatia que té el Quim és més difícil de trobar, jo crec, en els altres, però que a mi m'agrada molt el paisano, també penso que és un format, bueno, és que és un format molt bonic ja d'entrada, és molt maco anar pels pobles i conèixer la gent, i nosaltres amb el Quim ho hem dit moltes vegades, tots els pobles tenen un foraster, tots els pobles es mereixen un foraster, no? La temporada passada vam fer Gisclareny, el poble més petit de Catalunya, amb només 27 habitants, i vam anar molt espantats dient, ho fem, perquè,
que ens hi trobarem, no?, una mica.
Que ens hi trobarem, o igual no volen saber-ne res de nosaltres, no? I la veritat és que vam fer un programa meravellós i que és el que més audiència ha tingut de la història del foraster, no?, el poble més petit de Catalunya. És a dir, que jo crec que hi ha una cosa ja intrínseca del propi format que a mi m'agrada, sigui el foraster, sigui el paisano, jo ho poso i m'enganxo a les històries que m'estan explicant, no? Sí.
I ja per últim, Marta, ja em perdonaràs, però pregunta obligadíssima. Sant Jaume dels Domenys rebrà el foraster? Me l'han fet, aquesta pregunta, No és meva.
Mira, jo penso que el Sant Jaume segur que té un foraster, seguríssim que el té. En aquesta temporada no està previst. Les coses com siguin, ara mateix no està previst.
Bé, hem de tenir paciència.
He de dir que jo, quan era només espectadora del foraster, pensava, ai, per favor, que vingui el foraster a Sant Jaume, m'encantaria veure un foraster a Sant Jaume. Jo sóc la primera que m'encantaria veure un foraster a Sant Jaume. Ara, el que no sé si és factible és que jo com a directora faci un foraster a Sant Jaume. Coneixent tant el poble com el conec i això, ostres, no ho sé.
Costaria,
Em costaria, segur. M'encantaria que vingués algú altre a fer-ho, de veritat. El disfrutaria moltíssim, ho sé, però aquesta temporada de moment no. Ja ho veurem més endavant. No, evidentment no està descartat i segur que Sant Jaume té un foraster, seguríssim. Sí.
Doncs Marta Païssa, directora del Foraster, ha sigut un plaer conversar aquesta estona amb tu i res, a veure quan ens veiem per Terres Penedesenques. Que vagi molt bé.
Em fa molta il·lusió, ja sabeu que Sant Jaume per mi el porto sempre al cor. Sóc una enamorada de Sant Jaume i del Penedès, o sigui que un plaer haver estat amb vosaltres també. Molt